A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, doncs comencem per l'actualitat més recent i després ens anirem ficant en cadascun d'aquests temes que han format part també de l'actualitat política sitgetana als darrers mesos. Carme Casulla, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Una reflexió sobre l'actualitat més immediata.
Bé, doncs és un moment complicat, difícil, i nosaltres des del nostre grup municipal, els Comuns Verds de Sitges, el que volem transmetre és la nostra solidaritat i el nostre recolzament tant amb els empresonats com amb les seves famílies. I a partir d'aquí el que nosaltres valorem és que avui no és un dia fàcil, tampoc ho va ser ahir, i en qualsevol cas el que veiem molt clar és que deixar en mans de la justícia un conflicte que mai hauria d'haver anat a parar allà, doncs ha estat un desastre i que evidentment no ha estat una solució i que el conflicte continua. I el que pensem és que si algú es pensava que la sentència havia de ser un desembussador d'aquest conflicte, doncs evidentment va molt errat. Lamentem profundament, no?, que s'hagi d'arribar fins a aquí, pensem que no haurien d'haver arribat fins aquí, que calia doncs una solució, un diàleg, i estem doncs evidentment molt preocupats per la situació en la qual ens trobem, no? I a partir d'aquí el que cal evidentment és treballar precisament des de la calma, des del control de les emocions, que en aquests moments és evident que estan desbordades per motius molt obvis. Hem de promoure precisament doncs espais i moments de reflexió precisament amb la voluntat d'arribar doncs a acords i buscar precisament una sortida que sigui el màxim de pacífica possible, no? I això és el que volem manifestar.
Com que a més de regidora i portaveu sou la primera testimoni que podem tenir de la Junta de Portaveus que va tenir lloc ahir al vespre, com va anar?
Doncs bé, és una junta de portaveus extraordinària que malauradament no haurien d'haver fet, tant de bo que no l'haguéssim tingut, i suposo que doncs, en una estona l'alcaldessa Aurora Carbonell doncs, us farà 5 cèntims, i en aquesta junta de portaveus hi havia només un únic punt de l'ordre del dia, que era doncs, parlar de l'aturada de les, diguéssim, de l'activitat institucional que comportava, doncs, altres coses, efectivament, l'ajornament del ple ordinari que s'havia de celebrar demà. I això serà doncs aquesta manera. Aquest ple doncs anirà el dissabte a les 8 del matí i bé, aquesta aturada doncs afecta també amb altres activitats institucionals, no totes. Després es va plantejar per part de Junts per Sitges la possibilitat de celebrar doncs un ple extraordinari en data doncs el dijous dia 17 i bé, i això és el que es va plantejar la Junta de Portaveus.
Aquest ple extraordinari, sí, que vindria en relació a la proposta de l'Associació de Municipis per la Independència.
Exactament. T'haig de dir que en aquests moments s'està elaborant doncs, una declaració institucional, ens estem intentant posar d'acord per intentar que tothom s'hi senti còmode. Nosaltres vam manifestar, i ho manifestem aquí públicament, que no estàvem d'acord amb l'ajornament ni del ple ordinari ni la celebració d'un ple extraordinari, perquè pensaven justament que ara el que toca és fer política i justament hem d'intentar que els problemes de, diguéssim, que tenim en aquests moments no envaeixin més el que és l'acció de govern ni el dia a dia, no? I que estem des de fa massa temps pendents d'uns calendaris fixats tant pels jutjats com pels polítics, i penso que el que toca precisament fer debat polític, que no justifica en absolut la inacció, i crec que hem de tirar endavant, i és el que toca. El que nosaltres proposem és precisament que continuï l'activitat a l'Ajuntament, i el que toca és fer acció de govern per millorar doncs, les condicions de vida de sitgetans i sitgetanes.
És a dir, creieu que d'alguna manera és conciliable la protesta pública i la protesta institucional i a la vegada el mantenir l'activitat institucional?
Totalment d'acord. És a dir, no creiem que siguin incompatibles, ans al contrari, estem demanant una vegada i una altra que fer política, i nosaltres el que volem és fer política, i el debat polític no justifica per res la inacció. i creiem que el que toca precisament és promoure aquesta acció de govern, aquesta acció institucional, partirà endavant sense excloure totes les manifestacions i totes les accions que vagin en la línia que hem dit abans, no? De cercar solucions, cercar una sortida que vagi més enllà del que ha estat la sentència, que evidentment és un punt i a part que no compartim, però és evident que deixa una porta oberta a la capacitat de diàleg que hem de tenir tots.
Escoltaran vostès els dos plens per la ràdio, no cas que es confirmi, òbviament, tant el de dijous com el de dissabte, que sembla ser a partir de les paraules de Carme Casulla que ja és un fet evident, però vaja, podem començar més o menys per aquí. Aquesta comunicació entre govern i oposició, o aquesta relació, o aquest estat de les coses entre govern i oposició, que ha estat segurament un dels fils més recurrents en l'argumentari de l'oposició quan s'ha tractat de criticar la gestió del govern. Què està passant amb aquesta relació?
Bé, jo parlo en nom dels Comuns Verds, que evidentment estem a l'oposició i podem compartir moltes de les reflexions que han fet els companys i companyes de la resta de grups municipals. I efectivament creiem que hi ha un problema de comunicació important, no només del govern cap a l'oposició, sinó creiem que fins i tot dins del mateix govern, perquè la sensació que tenim és que hi ha masses veus i poc contingut. Sovint ens arriben els missatges a través de les xarxes socials, ens avancen titulars que després no es poden posar en realitat damunt de la taula, i el que creiem és que realment aquest problema de comunicació no és només un tema de canal, sinó també de contingut. I el que nosaltres reclamem és precisament que un govern que aposta per la participació d'una manera molt clara, el que ha de fer és demostrar-la, aquesta participació, no només a través de les xarxes, sinó també a través dels representants legítimament triats per els sitgetans i les sitgetanes, com també dels mateixos sitgetans i sitgetanes. La impressió que a mi personalment em dona és que molt sovint es llencen globus sonda a veure quina és la reacció. No crec que sigui amb una intenció determinada, ni hagi una, diguéssim, una mala idea al darrere, potser hi ha un xic d'inexperiència, però sí que és evident que el mal que està provocant és excessiu. És a dir, jo crec que precisament el que ha de buscar un govern que està format a més per diversos partits polítics és una única veu i, diguéssim, controlar molt bé quin és el missatge que s'ha de fer arribar, perquè si no hi ha males interpretacions i sobretot unes realitats que no es corresponen amb aquells titulars.
El que va passar en el debat de la proposta d'acord sobre Bacardí té alguna cosa a veure amb aquesta mala relació?
Sí, el que passa que és un dels elements més. Jo crec que, de fet, haig de dir que crec que el tema Bacardí va ser una mica l'excusa per posar en evidència que efectivament no s'han de fer les coses d'aquesta manera. Val a dir que respecte a la moció que va presentar Nou Horitzó, nosaltres vam votar en contra, perquè hem de ser coherents i, tot i denunciant efectivament que no es fan les coses d'aquesta manera, creiem que l'espai públic del Mercat Vell és un espai que s'hauria de recuperar, però que no és aquesta és la nostra manera de pensar, però no creiem que s'hagi fet de la manera que toca. No? Nosaltres no creiem que sigui incompatible replantejar què s'ha de fer amb aquest espai amb el que Bacardí trobi un lloc adient, que podria ser aquest mateix. És a dir, és un tema, per una banda, d'ocupació d'un espai i per una altra banda d'activitat. I a partir d'aquí nosaltres estem d'acord en obrir el debat, i amb això coincidíem en part de la moció de Nou Horitzó. Pensem que cal obrir el debat i cal obrir-lo al màxim possible, i hem de prendre una decisió que sigui participativa i que sigui bona per Sitges. I això potser no agrada a alguns, però el que hem de buscar, com sempre, és el bé comú, que és el que hauria de ser l'objectiu de tots els representants polítics, buscar el bé comú, es digui Bacardí, es digui una activitat pública, es digui com es digui, i passa amb aquests espais i amb d'altres. Però crec que aquí, evidentment, potser el govern es va precipitar en anunciar de manera, creiem que unilateral, quin era l'ús que volia cap a la Casa Bacardí, cap a l'espai del Mercat Vell.
Dues coses a partir d'aquí, una sobre Bacardí, l'altra també sobre aquesta incomunicació. La primera, creieu que és compatible en el futur, si encara és plantejable, l'ús d'un espai públic per una empresa privada?
Nosaltres pensem que després de 10 anys de cessió d'aquest espai públic a l'empresa Bacardí, és un temps més que suficient per valorar quin és l'impacte, la repercussió que ha tingut a nivell d'imatge i de màrqueting, i crec que aquí s'han de fer servir les dades, no només els sentiments, les sensacions o els apriorismes. I nosaltres el que veiem que en qualsevol cas no ha de ser incompatible que la Casa Bacardí pugui trobar un altre espai, és a dir, i fins i tot un lloc adient millor, no? I que continuï la seva activitat de Sitges. Nosaltres això en absolut ho neguem i pensem que si és bona aquesta activitat, per què no s'ha de quedar a Sitges? Però és evident que els espais municipals són molt limitats i hem de promoure precisament l'activitat pública i a partir d'aquí s'ha d'obrir el debat, però tothom ha de participar, no només una part, sinó tothom, i pensem que hem d'acceptar quin serà el resultat d'aquest procés de consulta i de participació, que no sé com el canalitzarà el govern, però per suposar que estem d'acord en aquesta via, més enllà del que representa Casa Bacardí.
Es va celebrar una junta extraordinària precisament per parlar d'aquest assumpte, de com gestionar en el futur millor aquesta comunicació del govern respecte a l'oposició. Què en veu treure?
Jo, malauradament, no vaig poder assistir per un motiu personal de força major, però el que sí sé és el que va costar convocar la Junta Extraordinària i crec que aquí el govern hauria d'haver estat més ràpid. Quan l'oposició demana una junta extraordinària, doncs penso que és prou motiu per convocar-la de manera immediata. El que sí sé és que tot el que ha anat passant des que va arribar el govern el mes de juny a Sitges no, ha anat en línia contrària del que és la participació i la transparència. És a dir, penso que s'han de millorar moltes coses. I vull pensar que són conscients de que aquesta transparència, aquesta participació és millorable, perquè realment el que ens sentim des de l'oposició és que no tenen massa en compte, en funció també del discurs que vaig fer en el ple d'investidura, no? Que l'aritmètica és complexa i l'aritmètica no només busca arribar a acords, sinó que realment la lectura que s'ha de fer, almenys el que fem nosaltres, la lectura que s'ha de fer dels resultats electorals és que cal molt de diàleg, cal arribar a molts acords i en això estem tant per una banda com per una altra. És un ple polièdric, és un plenari polièdric i ens toca doncs, entendre'ns fins i tot amb grups polítics que són molt divergents de la nostra manera de pensar.
Està en més bona sintonia comunicativa l'oposició entre ella que el govern amb l'oposició?
A veure, l'oposició, diguéssim, des del punt de vista d'extens de comunicació externa, doncs jo crec que no, és a dir, no hi ha un únic missatge, cadascú va dient el missatge que considera dient, però és cert que tenim una comunicació fluida, malgrat t'haig de dir que jo al començament no estava inclosa en aquesta oposició, i ho dic d'una manera, en tot el respecte, és una manera simpàtica, i sembla ser que després del primer ple doncs, em van acceptar com a membre de ple dret de l'oposició, però... Dit això, crec sincerament que el que està aconseguint precisament la política comunicativa del govern és que l'oposició es posi d'acord. I crec que hauria de buscar justament el contrari, no? Buscar precisament que no es posi d'acord. No? Per tant, és una estratègia per mi equivocada.
Aquesta oposició es pot posar d'acord en més coses que puguin acabar influint molt en la gestió de l'Ajuntament?
Doncs no t'ho sé dir. Nosaltres el que pensem és que el que està aconseguint en aquests moments el govern és que l'oposició tingui postures molt iguals. I això, si jo estigués al govern, estaria preocupada. És a dir, perquè realment el que provoca aquesta situació és això. Això arribarà, suposo que vas en aquesta línia, a plantejar una alternativa de govern. No ho sé, és evident que la situació l'ha de millorar el govern perquè si no això es pot desmarxar.
Doncs sense necessitat de fer tant nou futurible que haguéssim pogut plantejar, dissabte hi haurà el ple de les ordenances fiscals. És evident que si l'oposició no les veu amb bons ulls, aquestes ordenances es poden tombar la primera de canvi.
És una possibilitat real, exacte, sí, és una possibilitat real.
I qui tomba les ordenances, diguem-ne que difícilment pot aprovar uns pressupostos amb unes ordenances tombades, o diguem-ne que els pot aprovar amb molts condicionants afegits. Per tant, aquí diguem-ne que s'imposarà d'alguna forma o altra, o es dialoga, o l'oposició pot tombar.
El que passa que t'haig de dir que la impressió que dona el procés d'elaboració de les ordenances i com s'ha gestionat el debat polític per nosaltres no ha estat correcte, arriba tard i diguéssim que malament, i així l'he transmès a l'alcaldessa. Per tant, aquí hi ha un element important i capdalt que és doncs, les presses en aquests moments i la diguéssim, la invocació, la responsabilitat per part de l'oposició per aprovar unes ordenances que per nosaltres són molt millorables i que no responen al model que nosaltres volem implantar i que creiem que calia doncs, obrir més enllà del calendari que hem tingut en aquest darrer mes un debat molt més ampli. I per això nosaltres en el ple demanarem precisament la creació d'una comissió permanent de les ordenances fiscals perquè pensem que estem parlant d'un dels elements més importants, estem parlant del ple més important després del pressupost. No?
O sigui que per qui ens escolti pot pensar fent un titular que gairebé us han dit ja sí que no t'agradaran però necessito que les aprovis.
Una mica sí, però no només a nosaltres.
No, no, ho dic perquè aquesta sensació que...
Sí, correcte, se'ns ha demanat que actuem en responsabilitat, la qual cosa no cal que se'ns demani perquè sempre ho fem. És a dir, nosaltres actuem en responsabilitat, siguem a l'oposició, siguem a governs, la nostra obligació com a representants públics, evidentment. Nosaltres hem fet una feina, crec que important, respecte al dictamen de les ordenances. Hem intentat fer totes les aportacions que pensàvem adients i val a dir que com la resta d'aportacions de la resta dels grups de l'oposició, cap ha estat acceptada. La qual cosa...
Us anàvem ara a posar sobre la taula precisament una piulada a Twitter de Luis Miguel García palesant precisament aquesta apel·lació a la responsabilitat personal que ha tingut en contrapartida la poca acceptació o no l'acceptació de les propostes que s'han fet des de l'oposició?
Bé, per diversos motius que comentaré en el ple, no? Des de la manca de temps fins a la impossibilitat de la llei, etcètera, etcètera, no? I nosaltres doncs, farem una resposta en consonància amb el que se'ns ha dit, perquè hem fet, penso que insisteixo, una feina acurada, una feina que ha anat més enllà del que és el grup municipal, hem treballat amb altres ordenances, amb persones que en saben molt més que nosaltres i creiem que la nostra resposta serà en consonància, tot i valorant alguns aspectes que poden ser positius d'aquestes ordenances, però continuen sense estar en la línia del que pensem que és bo per Sitges, és la nostra vessant.
Si no s'aproven les ordenances a finals d'any, què pot passar?
Això li hauries de preguntar, diguéssim, al govern, però...
És una pregunta amb una certa retòrica, el que pot passar no és bo.
Bo no és, però diguéssim, el que no farem és aprovar unes ordenances que no compartim, és a dir, compartim una part però no totes, és a dir, és evident que si no farien cap votació, és a dir, si s'han d'aprovar sí o sí, doncs que les aprovin i nosaltres no, ja no cal ni que aixequem el braç per fer la votació, és a dir,
això és un...
valorem el que tenim al davant, més enllà de les conseqüències.
Això és un no o és una abstenció?
Això ho decidirem abans del ple, però és evident que no és un sí. És evident que no és un sí. És a dir, creiem que hi ha aspectes que es poden salvar d'aquestes ordenances, però hi ha qüestions importants, per nosaltres molt, molt importants, que crec que s'han de posar damunt de la taula.
Per exemple, que la regidora n'apunti algunes de les que creu fonamentals i que les ordenances no contemplen o que no contemplen com haurien de contemplar.
No sorprendré a ningú si parlo que aquest govern insisteix en la memòria d'alcaldia que acompanya les ordenances que continua amb la tarifació social, la qual cosa no només qüestionem sinó que a més diem que no és veritat perquè no s'estan aplicant per res el sistema de progressivitat o tarifació social i el que nosaltres demanem és aquest model que creiem que és el més just i el més solidari. No? Aquest és un element capdalt, és el nostre model fiscal que creiem que no es manifesten en aquestes ordenances, almenys com nosaltres voldríem. Aquest és un exemple.
Hi ha algun error o per què no s'arriba a aplicar?
Bé,
diguem-ne perquè alguns dos grups en el govern en el passat havien fet valer molt precisament la progressivitat fiscal i des d'aleshores, si no recordo malament, des del govern d'aleshores, s'assenyalava que des del punt de vista, diguem-ne, logístic o d'infraestructura, encara la casa no era capaç de poder adaptar la seva logística al que suposava la progressivitat fiscal.
Bé, disculpa per la tosa.
No patiu.
Això, doncs...
prometo preguntar quan no vegui.
Sí. A veure, la veritat és que aquesta resposta l'hem sentit moltes vegades. No és la primera vegada que sentim això.
Ho dic perquè ara també ha estat aquesta la resposta?
En part sí.
En part sí.
En part sí. Nosaltres, és veritat que el govern a la resposta ens va dir que es comprometia a aplicar la tarifació social en el futur. El que passa que nosaltres, actes de fe, com comprendràs, molt pocs, no? I el que volem són realitats tangibles. Qüestionem molt i molt aquesta resposta perquè es tornava a obrir a les converses que hem tingut amb govern la possibilitat de tornar a fer una taula de treball una mica en la línia que es va fer en els anys anteriors. Evidentment, nosaltres creiem que estem ja en una fase que ja no toca, és a dir, que el que hi ha d'haver és una voluntat d'implantar-la i que tenim, hem donat els instruments per fer-ho, és a dir, els hem donat, nosaltres els hem ofert, més enllà d'això és una qüestió de voluntat, res més.
Quan vam tenir el portaveu de Nou Horitzó, Ignasi Rubí, clar, no ho va explicitar allò en veu alta, però sí que li cridava molt l'atenció, li continuava cridant molt l'atenció que CESPA hagi estat l'empresa guanyadora del contracte de neteja davant d'un concurs públic en el qual en varen intervenir quatre empreses, que les altres tres van quedar fora, que una va impugnar el concurs, etc. I al final, vaja, sense dir-ho explícitament, però donava una certa sensació que encara costa creure en aquest procés que ha acabat atorgant a la mateixa empresa de neteja que ha gestionat la neteja pública d'una forma tan deficitària com la majoria de grups polítics assenyalen i que, en canvi, tingui ara la responsabilitat precisament de redreçar tota aquesta situació. Us crida l'atenció que CESPA continuï sent l'empresa que gestiona la neteja?
I aquí no, Vicenç. Jo crec que qualsevol sitgetà i sitgetana que li preguntis segur que li provoca la mateixa resposta. Aquí no. Crida l'atenció, eh?
Doncs deixem-me que us digui, us crida prou l'atenció com per pensar. Vols dir que s'ha fet tot bé?
Jo crec que el procés és legal, però és qüestionable, és a dir, jo crec que està dins de la legalitat, però és qüestionable, sobretot en el moment que hi ha doncs, aquesta impugnació, no? És a dir, per part de les empreses que havien estat excloses per diferents motius. Llavors, és un procés com a mínim problemàtic, però segur que és legal, vull pensar que és legal, per tant, jo confio molt en els procediments legals de l'Ajuntament i dels tècnics, crec que molt sovint es carrega doncs, la responsabilitat de certes qüestions en els tècnics, jo crec que els tècnics de la casa fan una feina encomiable i extraordinària i que molt, molt sovint els polítics el que fem és culpar-los a certes coses i no és veritat, és a dir, crec que les coses han fet el millor que s'ha pogut.
Ja no ho preguntava tant en aquest sentit, sinó en el fet que dona aquella sensació que dels 21 regidors, 20 va votar a favor, Carme Casulla no va votar a favor, però hi havia aquella sensació general com allò de dir amb una mica de gro, sí, ho aprovem, però tenim tots al cap allò, vés a saber què passarà, estiguem a sobre tot el dia perquè vés a saber.
A veure, un contracte que se'n va cap als 5 milions d'euros, és que és molt difícil entendre que això, o sigui, és molt difícil d'acceptar que això no pugui anar bé. Vull, torno a posar-me, intentar empatitzar amb aquesta situació, malgrat que vam votar en contra, perquè no és el nostre model. Vaig fer aquesta justificació, no el compartim en absolut.
Bé, això també li van dir Baixet quan el contracte encara era més alt. Van dir, bueno, ha d'anar bé per força la neteja.
Sí, exacte. És a dir, en principi hauria d'anar bé perquè han de tenir més eines. El que passa que faré un símil, que a mi m'agrada molt l'esport, com bé sabràs, i també m'agrada molt el futbol. És a dir, si el davanter no et marca gols, pagant-li més, marcarà més gols? Pregunto. Vull pensar que no té res a veure, no? Per tant, anem a veure, el que s'ha de fer és fiscalitzar aquesta tasca de l'empresa, però és que ja s'hauria d'haver fet abans, perquè això per contracte estava establert. Entrant en el contingut del contracte, jo precisament vaig dir que molts dels elements que ara es presenten com virtuts d'aquest nou contracte ja hi eren a l'anterior contracte. Ja hi eren, és a dir, per exemple, tota la part pedagògica de la recollida selectiva, dels residus, etcètera, la gestió dels residus, això ja hi era.
És a dir, tota la part de campanyes de conscienciació, etcètera, etcètera.
S'ha marcat per contracte, per tant, no estem dient res de nou. A més, és obligatori gairebé per llei. I això és un tema que ens preocupa i molt, el tema de la gestió de residus, òbviament perquè ens diem com uns verds, no? Aleshores, clar, si ja no s'havia fet amb el contracte anterior, hi ha una garantia de que es faci en el contracte que ve ara? Sembla ser que hi ha garanties de tota mena, però anem a veure, no? Nosaltres, d'entrada, doncs, el que estarem és expectants, com sempre, fiscalitzant la tasca de l'empresa i crec que el que toca és que el govern també en això sigui molt exigent, és evident.
Votareu a favor quan es parli de municipalització?
Per suposat. És evident que d'entrada, ho he dit molta impulsivitat, és evident que tots els models són qüestionables o són bons o dolents en funció del que es presenta. En principi és la nostra idea municipalitzar el servei, però anem a veure, no? Perquè hi ha municipalitzacions que també han qüestionat, com per exemple turisme, no? És a dir, que ha, depèn de quines són les virtuts i els defectes i com es fa el procediment.
Anem de contracte a contractes, perquè ens sembla que en el cas de Carme Casulla està la regidora que més ha posat en evidència dos informes d'intervenció. En el seu dia, l'informe sobre la gestió del Festival Internacional de Cinema de Catalunya i en el darrer ple l'informe sobre el Festival de Terramar. En ambdós casos, em sembla que un dels adjectius que uneix la intervenció de Carme Casull en les dues ocasions és demolidor, tant en un com en l'altre. Bé, posem-nos en aquests dos informes d'intervenció i especialment en el del Festival de Terramar, que és el més novedor dels dos.
Bé, doncs jo vaig treure el tema precisament arran d'una junta de govern del mes d'agost on es va aprovar la justificació de la subvenció a l'empresa gestora del Festival de Terramar del 2018 a partir de les, diguéssim, de les despeses sobrevingudes, no? I el resultat de l'informe de fiscalització i intervenció doncs em va posar les mans al cap perquè em semblava demolidor. Entre altres coses, doncs bé, el que deia, poso exemples perquè la gent ho entén, entengui, no? Doncs que l'empresa estava facturant fora de la subvenció a l'Ajuntament, doncs, per exemple, certs conceptes que no estaven contemplats a la subvenció, la qual cosa a mi em sembla que no es poden considerar, ni a mi, no? És a dir, segons la intervenció no es poden, sí, considerar despeses sobrevingudes. Estaven, precisament, un dels elements que posava la intervenció damunt de la taula és que l'empresa demanava el pagament per part de l'Ajuntament de les entrades a invitacions regalades. És a dir, nosaltres hem de subvencionar entrades que l'empresa decideix regalar, o qui sigui, eh?
Tot això fora dels 150.000 euros de subvenció.
Fora dels 150.000, no? És a dir, s'han pagat, l'Ajuntament ha pagat factures en concepte de talent local, no? Totes aquestes despeses sobrevingudes, torno a insistir, doncs posen, diguéssim, en qüestionament en tot el procés, que ja va molt marcat des de l'inici, des del que va ser l'elaboració del concurs, etcètera, jo vaig explicar, no? Hi ha tot un seguit d'incidències en tot el procediment que em sembla que posen en qüestió com s'ha gestionat tot això, no? I la veritat és que de les, hi havia com a 14 observacions que no poden ser suspensives segons la normativa, però que són molt colpidores, no? La diferència entre un pressupost i un altre, és a dir, el que s'acaba facturant no respon, o el que s'acaba justificant no respon amb el pressupost inicial, el pressupost de despeses és un i el que hi ha després és un altre, hi ha una diferència important. Hi ha a més un informe de respecte a una despesa, la tarima escènica per un valor de 37.000 euros que no se sap qui l'ha subministrat o adquirit, és a dir, no sabem si està en règim de lloguer o en règim de compra-venda. El que he dit anteriorment, la possibilitat de que hi hagi invitacions en concepte de subvencionable, i això és evident que la llei diu que les invitacions no són subvencionables, el fet de que el terreny on es realitza l'activitat principal del festival és un terreny de titularitat privada i no de domini públic, i tot un seguit d'observacions a nosaltres ens preocupa i molt, no? Perquè veiem que les coses no s'estan fent bé. I a partir d'aquí és evident que nosaltres no qüestionem, diguéssim, el concepte del festival. Com no, nosaltres el que estem qüestionant una vegada i una altra és què es fa amb els diners públics, com ho van fer amb la Masia de Can Pere Mestres, com ho van fer amb la Llotja de Pescadors, com ho hem fet sempre. És a dir, no té res a veure amb el contingut. És a dir, no hi ha una mania persecutòria cap a l'empresa, cap al que és el festival, sinó el que estem precisament és fiscalitzant els diners públics.
Sí que és cert que des d'un primer moment veu qüestionar tant el concurs que va donar com a guanyadora l'empresa actual organitzadora del festival, com s'havia gestionat el concurs, com s'havia desenvolupat tot el que són els aspectes de gestió, i evidentment el fil ha continuat en aquest aspecte, en el qüestionament de la gestió del Festival de Terramar.
Sí, però val a dir que jo en aquests moments estic parlant de l'informe d'intervenció, és a dir, jo no és una interpretació, que això és el que li vaig respondre a la representant en aquells moments en el debat de Junts per Sitges. Jo estic parlant de l'informe d'intervenció. A partir de l'informe d'intervenció es pren la decisió precisament proposada per la intervenció en aquesta Junta de Govern local del 13 d'agost, si no recordo malament, de buscar una via que precisament el que procuri és que aquesta situació d'alguna manera trobi sortida, perquè si no ens podem trobar amb un festival que encara arrossegarà més pèrdua. És a dir, vull recordar que l'edició 0 va tenir al voltant dels 300.000 euros de pèrdua, l'edició de l'any següent 600.000 euros, i no sabem aquesta edició, que és la darrera segons el concurs gestionada per Jet Management, quins seran els resultats. Però és evident que és un festival que està generant molts problemes administratius. Per tant, el que volem és que això s'aclareixi i volem treure aquesta opacitat i que sigui una gestió absolutament transparent i justa el que es mereix la inversió de diners públics en aquest festival.
Alguna reflexió sobre el Festival de Cinema? Perquè també arran del debat del ple, bé, després es va prendre la decisió, tot i que el regidor de Cultura va assenyalar que no va tenir res a veure l'informe d'intervenció amb la presa de decisió de la destitució de Xavier Duran com a director del patronat de la Fundació, però sí que és cert que en aquell debat i en aquell ple bona part dels grups municipals van estar a favor precisament del resultat de la fiscalització de l'informe de la intervenció a l'entorn de la gestió en dos anys concrets.
Mira, precisament quan parlàvem del tema de comunicació, crec que aquí no es va dir tota la veritat en una primera manifestació per part del regidor, o almenys la interpretació que es va fer des dels mitjans de comunicació, que segons ell va ser errònia, dient que l'oposició havia demanat la destitució del Xavi Duran. La qual cosa és incerta, perquè nosaltres és totalment falsa, no és certa, és falsa. A nosaltres ens convoca amb una junta de portaveus extraordinàries, han acabat el ple de juliol, si no recordo malament.
Aquell ple famós on vau fer la intervenció i es va fer el debat sobre l'informe d'intervenció.
Justos. Aleshores, el que es demana és que el govern es planteja la possibilitat de fer canvis en el festival, i un d'aquests canvis passa efectivament pel canvi, per la substitució del Xavi Duran com a director general del festival. Se'ns demana l'opinió, que és el que pensem, i llavors demanem participar en la reunió de la Fundació del Patronat del Festival de Cinema de Sitges amb les dades que ens arriba. I a partir d'aquí, cada partit pren el seu posicionament.
Aquesta reunió que estava prevista el dijous posterior al dilluns de la celebració del ple.
Correcte. Aleshores jo hi vaig assistir en aquesta reunió, es van donar tot un seguit de xifres i a partir d'aquí nosaltres vam oferir la nostra mà, la mà estesa per buscar una solució, perquè volem que el festival continuï amb un nivell d'excel·lència com el que té en aquests moments, continuï aportant tantes coses a Sitges i sobretot que sigui un festival efectivament transparent, que sigui un festival sostenible, sense perdre la qualitat que té internacionalment reconeguda. I, evidentment, pensàvem que si aquests canvis s'havien de fer, havien de ser consensuats. I nosaltres, el govern ja tenia molt clar, de la mà precisament dels representants de la Generalitat, que s'havia de canviar la figura del Xavi Duran. El problema no era qui, sinó quan s'havia de fer això. I el nostre posicionament inicial va ser que podíem esperar. I el vam anar canviant en funció de la informació que ens anava arribant, perquè és cert que pensàvem que tenir una persona al capdavant d'un festival d'aquestes dimensions, sabent que ha de marxar, no és una situació fàcil ni per ell personalment ni pel festival. Crec que no és una situació fàcil per ningú. I vam proposar efectivament que el Xavi Duran sortís de la millor manera possible, que no és una situació fàcil i que fos sobretot un pacte entre tothom, no, que no fos una decisió unilateral.
Amb el pas de les setmanes, quina sensació teniu sobre el paper o la responsabilitat que el propi ajuntament va tenir, sobretot a l'hora d'executar determinats processos que la intervenció posteriorment ha assenyalat que no s'havien d'haver executat?
Em preocupa molt, perquè jo crec que molt sovint la mà dreta no sap què fa la mà esquerra, no? És a dir, em preocupa molt aquesta descoordinació, no? Em preocupa, per exemple, en l'informe del Festival de Terramar hi havia tres elements participants en aquest informe. Per una banda, intervenció, per l'altra, l'auditor extern, que fa una auditoria neutra totalment, on no manifesta, ni posa en dubte si és sobrevingut o no el que s'està auditant, perquè no és la seva feina, i després la interpretació del gerent. I les tres són diferents, és a dir, i la que més coincideix és l'auditor i la intervenció, però el gerent diu una altra cosa. Però això passa sovint, és a dir, passa massa sovint, és a dir, hi ha interpretacions diverses, afegint el que diu el govern. Per tant, aquí crec que hem de ser molt rigorosos perquè les coses aquí estan marcades pel que diu la llei i la normativa i ens hem d'agafar amb això, però la sensació que tinc és que hi ha una certa descoordinació. Vull pensar, torno a insistir, que és una qüestió de en alguns casos, de membres de govern que no acaben d'aterrar a la situació perquè són nous, però per mi no té justificació respecte als que ja han estat governant.
9 minuts i seran les 11. Tenim temps encara per abordar una de les qüestions més complexes d'aquest estiu, com ha estat l'assumpte del Tom Manta o de la venda ambulant il·legal. Si és que es pot definir així, a partir del que l'inspector de la policia local en el seu dia ens va definir en aquesta taula. Bé, saben que l'inspector va tenir també una reunió amb els responsables dels diferents grups polítics municipals, precisament per exposar la seva visió a l'entorn d'aquest assumpte, que va ser una reunió molt llarga, a partir d'un debat que és un debat que no té final, precisament segurament no ho té, perquè la resposta i la solució d'això no és tan fàcil com per poder marcar precisament una data. Bé, diverses reflexions suposo que obertes a partir del que va dir l'inspector de la policia local, a partir del que pensa la gent de Comuns Verds, a partir de la realitat quotidiana en la qual Sitges conviu o malviu o intenta respondre.
Bé, doncs gairebé has fet l'argumentari que et diré ara, és a dir, menteix qui diu que té la solució. Això, si Vicenç tenies l'esperança que jo et donés la solució al tema, t'asseguro que jo el que faré és una reflexió sobre com és difícil de trobar la solució.
Amb 30 anys en aquesta casa, vaja, no hi ha hagut solució a la neteja, imaginin si hi ha hagut solució al Tom Manta, que és una qüestió encara que implica molt més a persones i precisament a sensibilitats molt, molt diverses.
Mira, jo crec que hi ha una afirmació que vull fer i és molt important. Jo crec que no hi ha ningú que es vulgui dedicar al Tom Manta. Estic convençuda que no hi ha ningú. Això per una banda. Per l'altra, que s'ha convertit en una arma política interessada, també. Que és impossible solucionar a cada municipi de manera aïllada el problema, és evident. És a dir, si Sitges decideix que no intervindrà amb les reunions o que no farà servir els organismes superiors per solucionar el problema del Tom Manta o la situació del Tom Manta, doncs és evident que no ens en sortirem. Per nosaltres no és un problema de seguretat ciutadana i vull que quedi molt clar, excepte si hi ha una ocupació il·legal d'espais.
Us pregunto precisament per això, per dos conceptes i ens matiseu. Quan es parla d'ocupació il·legal de la via pública i quan es parla de venda ambulant il·legal, tots dos conceptes són vàlids?
Jo crec que són diferents, és a dir, en primer lloc nosaltres el que pensem és que s'ha de qualificar penalment la venda il·legal, és a dir, per una raó molt simple, no? Perquè està fent una competència deslleial als comerciants que sí que paguen els seus impostos. També vull explicar-te una anècdota.
Us ho pregunto per si estaríeu d'acord amb la definició. Enteneu que és una venda ambulant il·legal?
Depèn del producte, clar, depèn del producte, torno a insistir.
Enteneu que és una ocupació il·legal de la via pública?
Depèn, perquè jo, torno a insistir, és un problema, depèn dels espais, perquè jo crec que el tema de l'ocupació de la via pública només si afecta a qüestions d'evacuació, és un problema de seguretat, es converteix en un problema de seguretat.
Però aleshores segurament us dirien, bé, tots aquells que d'alguna manera per ocupar la via pública els hi demana l'Ajuntament, doncs, òbviament, un permís d'ocupació i han de pagar un...
Si no estan complint, jo crec que si no estan complint efectivament doncs els paràmetres habituals per demanar ocupació de via pública, és evident que no s'està complint la norma, per tant no estem a favor.
I ja està, apuntem només al marc de les coses i ara ens dieu una anècdota que...
Sí, l'anècdota que volia... Una anècdota, bueno, maleïda anècdota, no? Però hi hagi informació sobre com s'està controlant o intentant controlar amb altres indrets el Tom Manta, poso el cas de Barcelona, perquè ens afecta a nosaltres directament, donat que estem a govern. Mm-hmm.
I perquè ha estat el més cridaner,
Doncs t'haig de dir que a la Rambla, per exemple, hi ha manters que el que fan és vendre productes de botigues de souvenirs que estan al davant, perquè el propietari de la botiga de souvenirs considera que és més fàcil vendre-ho amb la manta que no pas a la botiga. És a dir, que la situació és molt canviant i molt complex, és un fenomen canviant. Llavors, el que necessita aquesta actuació global, en primer lloc, és implicar totes les administracions.
Ai, ara us seguiria l'anècdota. O sigui, que el de la botiga ha trobat una forma molt fàcil de tenir un treballador sense pagar de quota de res. Exacte.
Me uno a mi enemigo. És a dir, que això és una estratègia curiosa, però vull dir que ho vaig em va sobtar. No?
És a dir, un senyor que venia... diguem-ne, productes il·legals acaba sent un treballador gratuït per una...
És que aquí també xoquem amb un element important, és a dir, per una banda la situació en la qual estan els manters, és a dir, aquí xoca directament, evidentment, amb la llei d'estrangeria, que és un element que bloqueja l'accés al món laboral dels manters i això condiciona molt les possibles solucions socials, però és evident...
Estàvem amb allò regidora que dèiem, una persona que no té papers és persona, però des del punt de vista legal no és ningú.
És que és així. El primer que haurien de fer és precisament demanar, anar a l'origen del problema i aquí s'han d'implicar la Generalitat i s'ha d'implicar el govern espanyol. És a dir, al moment que el producte arriba a la manta ja no hi ha massa solució.
Però és clar, mentrestant, què pot fer un ajuntament?
Mira, una de les coses que pot fer l'ajuntament és precisament promoure esforços per canviar la legislació des dels seus partits, és a dir, dels seus representants polítics amb altres indrets, per una banda. I per l'altra, i he anat mirant què és el que es fa en altres llocs. Jo no tinc la solució. Si algú es pensa que penso vinc aquí a donar lliçons, doncs que no serà el cas. Jo les lliçons les faig a les meves classes, les que puc, però les solucions que han anat trobant en altres indrets són molt curioses, no? Des d'ocupació de l'espai amb carrils bicis o estacions de parada de bus, o fins i tot a policies vestits de paisà. És a dir, que sembla ser que a Roses, per exemple, ha funcionat, que és una població bastant semblant
sí,
en quant a perfil.
Sí, en la casuística...
Sí, bastant semblant en quant a perfil respecte a Sitges.
Un apunt a partir d'aquí. Sense necessitat del policia de paisà, el fet del paper dels cossos de seguretat, Sitges a hores d'ara està en aquest diguem, encallada en la contractació de policia i es planteja, com s'ha dit també, bé, la possibilitat d'un reforç des d'un punt de vista de cossos privats de seguretat. Aquí hi ha hagut formacions polítiques que entenen que això és una bona sortida conjuntural a la situació. Com ho veuen des dels Comuns Verds?
Mira, jo el que sigui privatitzar un servei que tenim a la casa no l'entenc. D'entrada, no l'entenc, no el puc acceptar d'entrada, Després hauríem de veure quin és l'objectiu. Altres poblacions amb perfils també semblants, et poso un exemple, Cambrils, també ha fet servir la seguretat privada i no ha funcionat. I per tant no és una garantia de que això funcioni. I de fet, jo et diria, no? Roses també és un cas, va provar seguretat privada i no va funcionar. I al final doncs, va fer aquest canvi d'utilitzar policies de la plantilla de la policia local de paisà i sembla que funciona. Però sembla que funciona millor, si més no, que la policia privada. Nosaltres, d'entrada, pensem que no s'ha de privatitzar aquest servei que ja tenim, perquè no l'entenem. I després perquè és un servei que funciona amb interessos econòmics, no amb interessos com els que té la policia. Els mateixos interessos, si més no. I crec que el problema que tenim a Sitges respecte a la plantilla de policia local és que hi ha efectivament una plantilla en aquests moments minvada, i el que s'ha de demanar precisament a les institucions, i parlo de Generalitat, torno a invocar la Generalitat, és que convoqui places de policia i fem la proposta que hem fet arribar una vegada i una altra, que hi hagi un cos únic, no només un cos local, sinó un cos únic a tota Catalunya, com es fa amb els professors, amb els metges, com es fa amb molts funcionaris, perquè és també una manera d'unificar esforços i de buscar doncs, més instruments. És a dir, creiem que evidentment el que necessitem és una policia millor preparada, amb més recursos i que pugui abordar temes com aquest. I no només com aquest, per exemple, el tema de l'abandonament d'animals, que precisament l'inspector va comentar...
Sí, que és un dels més preocupants.
Ens preocupa i molt, perquè creiem que és una realitat, que tenim una realitat animal i que l'hem d'abordar, malgrat alguns pensin que és un tema menor. Per nosaltres no és un tema menor en absolut. I la policia ha d'estar preparada per abordar aquests temes.
En mig minut... Trauríeu l'escala d'accés... Ostres.
No tenim l'abast, Vicenç, no donem l'abast. El que no pot ser és que el regidor vingui aquí, el regidor Terrado, amb tot el carinyo pel regidor Terrado, i ens digui que estan esperant que Biodiversitat Sitges els hi facin els rètols per indicar quin és l'ús que s'ha de fer d'aquest espai. Això no li pertoca a Biodiversitat Sitges, això li pertoca a l'Ajuntament. El que és una errada és que hi hagi aquest incivisme d'ocupar un espai natural protegit. Això és intolerable. I aleshores aquestes escales estan descontrolades, és a dir, el problema no és l'escala, és qui baixa per l'escala. Per tant, nosaltres estem totalment en contra de que això sigui així.
Un dia haurem de fer un debat sobre qui ens protegeix de l'incivisme.
Bé, el que no pot ser és que l'incivisme sigui l'excusa per no actuar. Això també t'ho dic, és a dir, a mi no em val, perquè generalitza d'aquesta manera. Jo crec que hi ha gent bona i gent que és cívica i gent que no.
Doncs parlo una docent, allò que abans en deien professor i més abans en deien senyor. Carme Gasulla, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.